I només manquen res 30 segons per les 7 i mitja. Comencem ara la crònica cultural. Tenim aquí els estudis de Ràdio Pollença de Bernat Xifra. Hola Bernat, benvingut.
Benvingut. I m'alegra veure amb aquests jersei tan hermós que t'estàs abrigant. Segur que ja comences a tenir fred.
Jo entenc una mica, sí. Tens una fred. Potser vaig un poc massa abrigada i tot.
Bueno, fent, tu mateixa, però això que la televisió mos dona temps i bon sol tota la setmana, lo qual és molt important.
Així
que potser a un moment donat te sobrarà aquest jersei tan curro que duis. Molt bé, idò, bones tardes, benvolguts oients, una altra vegada aquí, una altra setmana, amb na Maria Àngels i un servidor, Bernat Xifra. Bé, acabant, mos introdueix, com sempre, la barquerola d'en Calllong, la barquerola que ell en té diverses, dues o tres per piano, i sobretot té aquesta, que és piano i cant, i ell va posar per lletra la poesia d'en Costa, La lluna guaita, que és preciosa, La lluna guaita damunt les ones moven dolça rebó. Aquesta poesia ja en si és una barquerola, ja té ritme de barquerola, de modo que sense llevar cap mèrit en el músic Calllong, poden dir que el versos d'en Costa, amb el seu compàs i la seva mesura i els seus ictus, això ja li facilitava moltíssim la composició, perquè en si ja era una melodia ritmada. Precisament avui, i vos ho comuniquen amb molta alegria, he pillat una altra escoltada, diguéssim, a l'obra pianística d'en Calllong, aquesta que mos va deixar el seu fill Francesc, Francesc Calllong Mitó, o Miteau. Don el mestre Calllong, és a dir, son pare, don Miquel Calllong Roger, nascut l'any 1861 i mort l'any 1935, jo sempre dic que és l'any que jo vaig néixer pel febrer, i el mestre Calllong moria per Nadal, o sigui, per desembre, de modo que varen ser coetanis 9 mesos. Bé, i he sentit aquest compadís tan preciós amb aquestes 9 peces fonamentals del mestre Calllong que el caracteritzen per una persona realment profunda, musicalment profunda i duenya d'una tècnica que ja havia començat a Madrid, perquè quan se'n va anar de Madrid a Berlín, becat per la Diputació de Balears, aleshores ja dues o tres peces compostes a Madrid, que per cert són precioses, un vals i una masurca entre elles. Però després, al llarg de la seva vida, mort va deixar una obra, sobretot pianística, després per cant i piano, i després alguna cosa per quartet de cordes, algunes peces per orgue, entre elles la celebèrrima Marxa del Birba, de quan entra el Birba a la seu, que és una marxa originalíssima i sobirana, i altres coses. El que he sentit jo avui és la part de piano. En Calllong no va escriure, no és un home que tingui no és un músic que tingui un diluvi, una obra enorme, no? No arribarien a un centenar de títols. I d'aquest centenar de títols hi ha unes 15 obres de piano que són francament bones i estan sobretot a les mans de qualsevol pianista. De bons pianistes, de concertistes. Ara m'ha escapat la paraula qualsevol. No, d'autèntic concertistes. En primer lloc hi havia el Nocturn, en aquest compact disc que va editar precisament la Caixa de Colònia, a la qual hem de tributar molt d'agraïment. Molt per ventura ja no en queden d'aquests discos. Això fa mal, se va estingir. Ara, un de vegades se fa la pregunta i realment el qui varen poder assolir un disc d'aquest de la música d'en Calllong, interpretada o bé per don Francesc o bé per el pianista Joan Moll. un dels dos, tots dos ho fan molt bé, però realment se toca, s'escolta, se posa en aquests compadits o aquests cassets o tot això. Està present la música. N'hi ha que tenen també les obres completes d'en Costa per fer guapo dir la llibreria i després no els obrin quasi mai. Bé, no anem a més reconvencions i just una ullada en aquest nou peces tan important d'en Calloc. Nou peces per piano, per piano. Ho han dit que són altres coses, coro, cant, etc. Bé, aquí tenim el primer, el nocturn que ja sabem que està relacionat amb aquella anècdota tan fenomenal, pot ser l'anècdota més important de tota la vida del mestre Calloc, no solament per Alemanya, sinó també de la resta de la vida. Ell ha arribat a Alemanya i vida aquella el feren començar totalment de bell nou tot, és a dir, els títols boníssim de Madrid, les bellíssimes notes que duia del Conservatori de Madrid, no li serviren per res i han dit aquí s'ha de començar novament la tècnica de tocar piano i la tècnica de coneixements de música, d'harmonia, de composició, etc. I el pobre se va veure somes en això. I mentrestant, mentre se sometia, ja se va destriar d'una obra fenomenal, que és el Nocturn. I el Nocturn ell ja li va agradar, així com el havia fet, i un bon dia ja fa els atapins i se'n va a fer una visita molt important. Aquí hi ha una senyora pianista molt bona, de les millors d'Europa, que era ni més ni manco que la vídua, o viuda, com deia més popularment, la vídua del gran músic Robert Schumann. Aquesta senyora es deia Clara Wieck, o amb el nom del marit, ja Clara Schumann. I li va demanar audiència i li va dir, li volia mostrar aquesta obra que he composta. I la senyora Clara Schumann va agafar la partitura i va dir, l'interpreti vostè, li va obrir el piano, digues, i en Calloc va tocar aquesta obra davant aquesta eminència de senyora de les més grans pianistes europees d'aleshores. I va dir, la pots publicar, publica-la tot d'una. I efectivament, això, bueno, en Calloc no vos podeu imaginar el que va suposar per ell una sentència tan favorable, una nota tan bona. La va donar a l'impremta, la varen publicar i per cert que per Alemanya se va agotar ben aviat. Bé, això és el cèlebre Nocturn. Després ve una obra que se diu Preludi i Fuga. Moltes molt ja sabeu què vol dir. Un preludi vol dir una música que se toca abans d'una altra. Preludi vol dir abans joc, abans de la música, preludi, abans del joc. O sigui, una peça que se toca abans d'una altra, s'ha acabat. I és preciosa. I després fer la fulla que se caracteritza ni més ni manco, fixeu-vos, que per el diàleg en Calloc en va voler fer. El diàleg entre el piular de dos ocells, un pinsà i una cadernera. Un pinsà i una cadernera. Una fa un piu, 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 i l'altra l'encaixa amb un altre piu, piu, piu. Això és el gènere fuga. Una o dues o tres o quatre melodies que s'encaixen una de darrere l'altra. Primer una a la mà dreta, l'altra a la mà esquerra, tornaré a la mà dreta, tornaré a la mà esquerra, depèn de que la fuga sigui a dues veus, a tres o quatre. De modo que encara fugues de més complicades. Aquesta en si a ver molt perquè és el piular d'aquests dos ocells, un pinsà i una cadernera. Bé, després ve una altra peça, Enyorança, que la va compondre en Calloc mentre festejava aquesta senyora Gabriela Mitó, que la varen conèixer per Pollença encara perquè li va sobreviure molt d'anys. Jo encara la descriuria quan va presidir la benedicció de la iglesia del Port de Pollença, donat que eren terrenys que perteneixien a Boca i els havia regalat Don Miquel a l'obispat per fer una iglesia. I aquí són els solars de l'iglesia, de la parròquia del Port i també de lo que abans era l'anomenada Escola Quellonc i la plaça, de modo que una bona tallada de boca reialada en el Birbat i a l'Ajuntament de Pollença per fer aquesta parròquia i aquests solars. Bé, a un moment d'enyorança, no sé si per quina raó, o ell era belga, la seva lota, doña Gabriela, i a lo millor s'havia anat a Bèlgica a veure els seus familiars des de Berlín a Bèlgica i li va compondre aquesta enyorança, o enyorament, si voleu dir, preciosa. Després venen les pessigolles, que és una cosa meravellosa, per ahir m'han dit que dins una peça tan curteta se pugui representar una cosa tan, tan senzilla, tan innocent o bé o mal intencionada, unes pessigolles, però preciós, és una obra, està amb el gènere, és en forma d'un ball antic que se deia Gavota, i per exemple Gavotes en té una mala fi en Juan Sebastián Bach, i doncs si entre les moltes Gavotes d'en Bach afegiu, posau-la d'en Calloll, vos trobareu que no... No hi desdiu gens la Gavota o d'en Calllonc, àlies les pessigolles, enmig de tota l'obra d'en Bach. Les Gavotes d'en Bach, s'entén. Després té un ensomni, que és una peça preciosa de molt difícil execució. Un somni, no tenim més detalls sobre la composició. Després una altra barquerola, de les diverses barqueroles que va fer, aquesta per piano, és una barquerola una miqueta dins el gust d'altres músics de la seva època, com pogués ser en Isaac Albéniz i en Enrique Granados, aquests dos grans músics catalans, en Albéniz i en Granados. Dins aquesta colla s'hi pot ajuntar en Calllonc, que és la seva barquerola, absolutament original, per suposat. Després té l'idili i la nit estival, que sabent que els va compondre a Boca, és dir, ja tornat d'Alemanya, ja havent estat uns anys a Madrid i a Barcelona, i després se va instal·lar a Palma i venia els estius a Boca, a Pollença, a Boca, i allà passava l'estiu. De modo que allà, ja dins, a partir de la seixantena d'anys, ell en va viure quan veig 74, com han dit abans, i va compondre aquí dues peces precioses que es diuen Idili, que és una escena amorosa, però no tenim gent de detalls sobre el particular, i la nit d'estiu, que sí que sabem que era un vespre que estaven a la terrassa don Miquel Calllonc, la seva senyora, ja tenien els quatre fills mascles, per cert, majors, ja els tenien inclús casats alguns, i estaven al matrimoni allà, i a més ell venia també una germana de la senyora, de la dona, una germana que vivia a Alemanya i que convidava molt d'estius a passar una temporada amb ells. I estaven, per tant, don Miquel entre les dues senyores, la senyora i la cunyada. I amb això ell va haver un esclafit de sabalins que s'encaçaven a les totes i varen com si caiguessin damunt la terrassa aquella. Aquelles senyores quasi s'escolaren, no sé si pròpiament va arribar l'assumpte aquí, però sí que s'assustaren molt dins les seves balancins o butaques en què seien. I segons sembla ja el mestre se va aixecar i va córrer ràpidament en el piano, que el tenien en el menjador, just a la vora, i ja va posar l'hermansa damunt el teclat i va començar aquesta peça tan hermosa que se diu Nit d'Estiu o Nit Estival. Finalment, el compact disc s'acaba amb el tema i variacions, que és la seva obra cumbre, on hi ha un motiu temàtic, una melodia molt profunda, per cert, molt bona, i segueixen 11 variacions, o sigui, que se varia sobre aquell tema en moviments ràpids, en moviments lentos, una cosa preciosa, una obra que pot estar enmig del tema i variacions que han compost tant d'altres músics, sobretot en la part romàntica, que era un gènere molt tocat. Bé, de modo que jo vos puc jurar que he passat un, una estona, això que és un pat d'eix, aquestes 9 obres, per tant, duren quasi una hora. He passat una hora sentint Don Miquel Callony amb aquest compat d'eix interpretat precisament pel seu fill Francesc, que tot conèixerem, segurament molt del que m'escoltau el conèixerem. Bé, ara girant pàgina i veiem un altre, vos he preparat un altre capítol per la missió d'avui i és per parlar-vos de la festa de les Verges. Què dimonis vol dir això de la festa de les Verges que vàrem celebrar dissabte passat 21, segurament a Pollença, amb la ronda que fa aquest simpàtic i tan bon grup de la Corda Amarada, que interpreta obres tan conegudes, danses o temes pollencins, seguint aquesta tradició, i que no se perdi ja mai la tradició d'anar a festejar les al·lotes aquest vespre de les Verges. Bé, sembla que les Verges tenen era un grup de Verges, ara veurem això quin nombre era, encapçalat per una tal Úrsula, o Úrsula, que vol dir que és la femella de l'osso, d'un os, una ossa, i però menuda, Úrsula, que vol dir una ossa petita. Ens trobam en el segle V, ha plogut molt de llavors i per això se veu l'omboada, que és aquesta llegenda que tractarem de dir de la manera més clara possible. Aquesta Úrsula era una princesa anglesa del segle V, molt vella, i que estava promesa a un príncep païà del continent, que vivia a través la colònia, la ciutat aquella tan vella d'Alemanya, allà on el riu Rin s'ajunta amb un dels afluents més importants, el Mosel·la. Bé, i ella va dir que era molt jove i que s'ho pensaria, que li donassin un temps per pensar-se si s'havia de casar amb aquell. I sabeu que les parts estaran d'acord, i mentrestant se va prendre aquests anys i a la vegada preiava ella, perquè era cristiana, preiava a Déu perquè se convertís del paganisme al cristianisme aquest futur marit que li proposaven, i també tant les dames del seu sèquit com les que pogués aportar ell. Bé, total, que passat aquests 3 anys i tot això, ella va saltar d'Anglaterra a Alemanya, a Colònia, i va voler anar a fer una peregrinació a Roma. Supos que per rebre la benedicció del papa o per acabada de complir els anys que havia demanat d'espera perquè se convertís al seu promès, etc, etc. Total, que va amb les seves amigues, varen prendre camí per el riu Rin, el qual els va portar a Suïssa. I de Suïssa ja, amb una bona caravana i per aquelles muntanyes dels Alpes plenes de neu, tot allò era una autèntica aventura, una autèntica peripècia per arribar després a les planes d'Itàlia, a Roma, i a veure el papa. Bé, i després feren camí de tornada, no sabem més detall del camí, però sabem que va anar i va tornar per els Alpes i per aquest riu Rin, que fa la divisòria, ara ho sabem, entre França i Alemanya. Bé, resulta que quan arribaren a Colònia, la cosa va anar molt malament perquè allò estava invadida una de les invasions més importants que ha sofert Europa, els huns, los hunos, que s'escriu en vaque inicial, els hunos, encapitanejats per un dels més grans i més del més gran militar que ha donat la història, i a la vegada dels més cruels, Natila, Natila, rei de los hunos. Bueno, sabeu que acabaren amb la pobra Úrsula, que va morir màrtir, es diu ja, de casada de ratja, i do, va morir màrtir i les seves acompanyants. Això ha donat lloc a aquest martiri de l'Úrsula i de les seves companyes a pintors, a pintures importants. Aquí ja he apuntat, per si ja vos recordeu, en Memling, que té un quadre a Colònia, i en Carpaccio, que en té una a Venècia. Bé, ara això és una llegenda. Ara anem a veure les ditxoses acompanyants de n'Úrsula, aquestes ditxoses 11.000 verges. Què dimonis vol dir 11.000 verges? Sabem, fins ara sabem de n'Úrsula, que era aquesta princesa que va anar a Roma, que va anar tot això, amb una companyia, però ara ve la cosa de les 11.000 verges. Resulta que, per lo vist, aquí hi ha un embull, perquè en realitat tot ve, tot el mal intervé, de que ella tenia 11 anys. 11 anys. O 11, i de tornada, pues, si s'havia pres aquells 3 o 4 anys per pensar això, pues, 11, 12, o 13, o 14, però en fi, 11 anys. 11 anys, per dir una dona d'11 anys, en llatí diríem un decimila, un decimila, un decimo, un decimila. Una nina, un decimila, vol dir una nina d'11 anys, un decimila. Ara bé, quan se llitges aquí un decimila, jo què afegiríem? Una I final, un decimilia, en lloc d'un decimila, un decimilia, aleshores ja m'ho dona això, 11.000, la quantitat de 11.000. De modo que se passava d'una nina d'11 anys, un decimila, a una nina que duia 11.000, una nina amb 11.000, i el més probable és que fossin acompanyantes. O sigui que, afegint una I, en lloc de dir un decimila, dir un decimilia, amb això ja tenim el pas d'11 anys a 11.000, i en aquest cas, acompanyants, després ja la gent s'ho arregla, i 11.000, en lloc de dir 11.000 anys, doncs 11.000 acompanyants. De modo que... I n'hi ha que encara ho volen arreglar dient que aquesta un decimila, més que dir els 11 anys de l'Úrsula, vol dir que en duia 11 d'acompanyantes, en lloc de... I així bé. Bé, total, perquè vegeu lo que són la història, com és en fora, em buia molt de vegades el datos, i ja sabem això, na Úrsula, una nina molt vella que tenia el nom d'Ossa, que va ser demanada en matrimoni, que després va ser martiritzada, i després la tradició ha embuat molt, i en lloc de dir una nina d'11 anys, una undecimila, ha dit una undecimilia, i ja tenim les ditxoses 11.000. Bé, perquè vegeu això com són les coses i com l'embuen, i això fa que ha passat amb innombrables persones importants, Norvera, com les persones importants de la història, i sobretot amb aquelles que són tan invocades, que són precisament les persones importants religioses, siguin monges, siguin frares, siguin sacerdots, siguin diaconises, siguin... aquestes persones tan tocades a través de l'oració i a través de les invocacions, sobretot pintades a mil llocs i penjades a totes les iglesies, aquesta gent, com més la manegem i com més l'investiguem, més embuem el datos que tinguem. I com se trata aquí d'un personatge, una Úrsula aquesta ditxosa, del segle V, fixeu-vos, després, al cap d'altres 500 anys o al cap de 1.000 anys, i ara ja en duríem 1.500 anys, llargs, no vos dic lo que... Però vamos, res de dir Santa Úrsula i les 11.000 verges. Simplement, si un vol tenir devoció en aquesta bona santa, en aquesta... Lota jove que va ser assassinada pels hunos, pels invasors hunos, que té tot dret a tenir una devoció i tenir un sant en aquí a resar, ah, molt bé, però no, que no se'm fresqui en dir ara resaré a Sant Úrsula i a les seves 11.000 verges, res d'11.000 verges. Molt bé, simplement una nina de 11 anys o un parell més, segons com compta amb aquests, que se va prendre. Bé, i així acabava la sessió d'avui i només he d'afegir com a tercera part, diguéssim, una vegada que hem parlat de l'obra d'en Calllony tan bona, que jo vos aconsell que la sentigueu, el que teniu, el compact disc editat per la Caixa de Colònia, en les obres de piano d'en Calllony. Ara nosaltres tenim el compact disc de les seves obres de piano i nou, en té més, en té unes 15 més, però les nou aquestes són les millors, i després també tenim el compact disc de les cançons, o sigui, piano i cant, que són precioses, els canta un tenor català, Manuel Cabero, molt bé, molt estruador. Això em sembla que se troba a les discoteques, a les cases de discos, les llibreries de discos, allà trobareu aquest del cant, em sembla que encara en queden, o jo n'he vist per allà. Bé, per tancar, tenim aquest record de la diada de Cala Murta, un record que m'ha xocat, que el primer que va sortir a recitar, el primer, va fer una comparació estupenda entre una poesia, diguéssim, trista, elegíaca, com dèiem, una elegia vol dir una poesia de tristor, d'en Ramon Llull, i una altra poesia de tristor d'en Costa Llobera. En Ramon Llull, ja sabeu, del segle XIII, 1215, 1300, quasi 15, perquè va viure quasi 100 anys en Ramon Llull, que va ser tan gran savi, tan missioner, que va fer tant, sobretot era un saviàs en tota l'ànima, a més un gran místic, un gran sant, no cap dubte, de la nostra terra, Ramon Llull. Però en el final va escriure una poesia que se deia Desconhort, i se deia Desconhort perquè ell se trobava, se considerava un home fracassat, un pur home fracassat. Ni li havien entès la seva filosofia, això és raó perquè era molt difícil, era molt profunda, molt difícil, mala d'entendre. No li havien entès, ell havia procurat explicar-ho a través dels seus llibres, a través de les seves creacions, però ni s'havia entès la seva poesia, ni dic la seva filosofia, la seva teologia, o sigui, quan parlava pròpiament de Déu, i també havien fracassat les seves tasques missioneres. Ell se sentia un missioner que va recórrer tot el nord d'Àfrica, va anar fins també per París, va anar molt més enllà de Palestina, cap endins, sempre parlant de la religió i de Déu i de l'amor a Déu, en fi, un autèntic missioner. Però se sentia fracassat perquè no veia el fruit de la seva obra. I sobretot on havia fracassat més era a un detall, i és que se li va passar pel cap crear a la finca de Miramar un convent on s'ensenyassen llengües orientals, bàsicament l'àrab i l'hebreu, àrab per als àrabes i hebreu pels jueus, on s'ensenyassen aquestes dues llengües en aquest monestir o convent de Miramar, perquè d'allà en sortissin missioners per poder anar a Missiona. Bé, i allò va durar molt poc temps, no va anar bé i no va sortir bé, no va tenir bons professors o no van tenir tot el temps que volien o no eren prou pagats, etc, etc. Allò se va dissoldre, aquella finca, aquella convent de Miramar, i aquella escola amb aquells frares de professors que n'ensenyaven a altres frares que serien missioners per anar en el nord d'Àfrica, això va fracassar i li va ser va tenir el disgust més gran de la seva vida, la creació i, sobretot, l'extinció d'aquest convent. Bé, i que dic que a la Murta varen comparar aquest desconord d'en Ramon Llull amb el defalliment de Costa i Llobera. Clar, el d'en Ramon Llull, el vos he contat de què tractava. I el varen posar de vora un defalliment, una hora, també un moment en què en Costa i Llobera, per motius molt distints, perquè no era ni el savi Ramon Llull, ni el missioner Ramon Llull, ni havia creat un orde, una escola d'idiomes a Miramar i tot això. En Costa simplement se desconhortava, defallia, perquè veia que havia perdut molt de temps i havia fet gastar molt de dobbers a casa seva, a Can Costa, estudiant d'advocat per Barcelona, una carrera que no li agradava, i així tot va estar 3 anys per Barcelona i 2 a Madrid estudiant d'advocat i res de res de res. No, això no vol dir que no conegués tot Barcelona amb tots els seus museus i biblioteques i tot el que vulgueu de cultura, però el que és anar a l'universitat, a classe, cada dia, i estudiar, això en costa res, perquè no li agradava la carrera. I va escriure Defalliment, tornat a Mallorca, va escriure Defalliment, i diu així: com la llarga companyada d'un mort que passa endolada, tot callant, així mes hores perdudes, tan ben dolades i mudes, van passant. Passen iguals que es confonen, dins un abisme s'afonen de tristor, d'allà sortiran un dia per mostrar-te, ànima mia, la buidor. Ni un ocell, ni una floreta, ni el verdejar d'una herbeta, dit l'or meu, ma vida està desolada, com a vinya espampolada i entre neu. Senyor, que m'ha beneïda, de la mort fas brollar vida per amor, desperta el cor, que ja és hora, un cor que canta i que plora. Viu, senyor, més ai, com la llarga acompanyada d'un mort que passa endolada, tot callant, així mes hores perdudes, tan ben endolades i mudes, van passant. De quina manera ell conta en Costa el seu defalliment, la seva defallença, la seva hora baixa, tenint en compte que torna de Madrid i va a Can Costa, i tota la gent ve a dir: ala, mireu-lo en el senyor de Can Costa, el pobil, de quina manera ha fotut 5 anys entre Barcelona i Madrid i no n'ha fet brot, i ara aquí està tot el dia dins que seva llegint, o també se'l veu bastant per l'Iglesi i tot això. I a poc aquí, amb aquestes circumstàncies de defalliment, de defallença, li va anar creant sortint la vocació religiosa, que el va dur a estudiar a Roma, i la cosa després ja va canviar, perquè se va veure realitzat a si mateix, entregant tota la vida a un ideal de sacerdoci, d'apostolat, de feina, i feina religiosa, i tingueren un Costa nou. Però d'aquest Costa vell, d'aquest moment de defalliment, i Costa que ja era autor de l'Opi de Formentor i de l'Arpa, o sigui que ja tenia dues obres immenses, però ell va haver aquests 5 anys per Barcelona i aquests 7 anys per Barcelona i Madrid, han dit 5 anys, i després aquests 7 anys i mig, un poc més de 7, a Pollença, aquests anys varen ser terribles, i tot queda condensat amb aquesta poesia tan breu que, en certa manera, fa colla amb la poesia de Ramon Llull del desconhort. Tenim, per tant, el desconhort de Ramon Llull i el defalliment de Costa. Recordeu-vos, són dues paraules que comencen amb D, desconhort i defalliment. Dues obres mestres, els va saber molt bé ajuntar en Ramon Cavaller, allà que la Murta, ja el coneixeu, en Ramon per aquí, és pintor i és un bon recitador, i va inaugurar, va obrir l'acte de Cala Murta amb aquesta amb aquesta recitació tan important. I té gràcia, ja es dic, la d'en Ramon Llull, un dia que hi pensi la verdurera més llària, i és amb aquest mallorquí antic, el desconor de Ramon Llull. Però el defalliment de Costa és de les obres millors que va escriure. A part de lo profunda que és i de la, diguéssim, de l'examen, de la confessió, o examen de consciència, que significa aquesta acceptació d'aquestes hores perdudes per en Costa, que són com una acompanyada de mort, la imatge és forta, llavors hi havia unes acompanyades enormes, sobretot si la persona havia estat de casa rica, això, aleshores s'allogaven en tot gent que acompanyàs i ploràs i tal. I doncs ell compara, a l'hora de comparar l'enfilai d'hores perdudes de la seva joventut, posa aquesta comparança amb una acompanyada de mort, o sigui que la cosa. Després té l'imatge immensa, ni un ocell, ni una floreta, ni el verdejar d'una herbeta dins l'hor meu. O sigui, ja no hi ha ocell, ni floreta, ni herbeta. Ma vida està desolada com a vinya espampolada, s'ha de dir bé aquesta paraula, vol dir sense pàmpols, espampolada, i entre neu. De modo, compon una de les poesies més belles d'en Costa. Encara me record de lo molt que agradava a aquest que va ser amic de molt de nosaltres. Era un bon amic de tots nosaltres, que era en Pere Peiró. En Pere Peiró, que era el van conèixer sobretot el director de la Caixa de Pollença, i a la vegada era president de Art i Joventut, i li agradava molt el teatre, li agradava molt les activitats de joventut, d'exposicions, art, etc, etc. I doncs, ell li agradava moltíssim aquesta poesia, de modo que també vagi dedicada a ell, que segur que m'ho sent amb molt d'interès i amb gratitud. Bé, i perdoneu que vos llegeixi ara abans que no Maria Àngels. Bé, i doncs com que diu que n'hi ha prou, ho deixarem per la pròxima d'això. Era una poesia dedicada a la Murta, però vamos, és meva. Ja la vol llegiré divendres que ve, si Déu vol. Adeu, moltes gràcies i una besada a tots.
Gràcies, Bernat. Adeu. Un cor
estima un arbre. Tota la informació de proximitat a Ràdio Pollença, on si no, ja ho saps, el 107.9 de l'FM. Conserva de ses fulles l'eterna primavera i lluita amb les ventades.